l'hora negra. Baica Navarro.
Baica Navarro, bon dia.
Ai, espera't, que no m'ha donat temps de treure'm les ulleres per veure't millor.
De posar-te-les.
De posar-me-les. No, no, això, però treure-les de la saca. Me les he deixades? Ai, per què? Pues, ah, no. És que dintre de la bossa tinc una altra bossa i dintre d'aquesta bossa tinc les ulleres.
Ja em va dir en Roger, amb la Maica t'ho passaràs bé.
No, era per veure millor que realment ets el Bota i...
Diu,
on és del Roger?
Diu, no cal que et preparis gaire la secció, perquè després vindrà la Maica i farà el que vulgui.
Ostres.
O sigui que
vaja, ja estic.
Tinc el guió aquí al davant, però una mica de tràmit, eh?
Silencio, ja, va.
Ah, hem de silenciar el paratenció.
Ja està.
Si vols, què tal? Si vols, tornem a tirar la sintonia.
Vinga, va, tira la sintonia un altre cop. Vinga, va, tira-la.
L'hora negra. Baica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, com estàs?
Ara et demanaria poder treure el jersei, home, perquè si m'estic morint de calor, però...
No, tornaré a tirar la...
Però trobo que és excessiu, no?
Per internet, quan traiem el podcast, prefereixes que ho traiem net o amb tota la pesca?
No, amb tota la pesca.
La ràdio de veritat.
La ràdio de veritat, exacte.
No sé si t'hem fotut en l'aire al pont o si després del suplement te'n vas a alguna banda.
No me l'has fotut en l'aire perquè he estat tota la setmana a Madrid i avui estic de guàrdia a la Vanguardia, per tant, i tota la setmana estic de guàrdia a la Vanguardia.
És com cacofònic, això, d'estar...
Ostres, no, però és increïble, i em sap greu dir-ho, però dilluns vaig marxar a Madrid per fer una altra història, un documental per televisió, o sigui, canviant bastant de registre, i va ser treure el peu de Catalunya i es van desencadenar successos d'una manera... O sigui, ha estat una setmana terrible, i amb la Crònica Negra en portada constantment, o sigui, el crim, o sigui, la mort d'aquesta família vulnerable a l'incendi de plaça Tatuán, l'execució d'un home a Cerdanyola, i ara una bona notícia, afortunadament, que és el gir del cas de l'Helena Jovany, que és el que avui ens toca comentar aquesta secció.
Sí, perquè ha anat d'un pèl, aquest cas, un dels més coneguts de la Crònica Negra dels últims anys, i també que molta gent hi va arribar a través del crims d'en Carles Porta,
sí.
que hi va dedicar uns quants capítols, i un cas que ha estat a punt de prescriure, aquest assassinat de l'Helena Jovany. De fet, Maica, em corregeixes si m'equivoco, però havia de prescriure dijous.
Sí, dijous havia de prescriure, i de fet, recordo el Joan Jovany, el germà de l'Helena, fa temps que va obrir un grup de whatsapps amb companys periodistes que ens dediquem tots a la crònica judicial o de successos, i recordo els missatges d'aquell dijous, ja una mica de dimecres i dijous, dient, ostres, no tirarem mai la tovallola, la memòria de la meva germana, coincidia amb els premis de poesia, que un premi de poesia d'Helena Jovany que fa anys que va organitzar la família, però amb una sensació d'impotència, d'engany, no? De dir, ostres, per què no s'han fet mai bé les coses des del primer moment? I en l'últim moment, quan ja l'àrbitre estava a punt de xiular al final del partit, pam, arriba aquesta última interlocutòria, obrint doncs una de les altres possibilitats i una autèntica caixa de sorpreses.
Recordem que l'Helena Jovany va ser assassinada el 2 de desembre del 2001. Normalment els casos com aquest prescriuen els 20 anys.
Uh-huh.
Clar, deies que gairebé va arribar en temps afegit.
Uh-huh.
Faltaven 3 hores per la mitjanit. Gairebé podríem dir que per un pèl el cas no queda impune.
Sí.
No, ara veurem què passa, eh? Ningú assegura.
Ningú assegura. Hi ha una pròrroga de 80 dies que el jutge entén que és dies que s'havien perdut per tota la... Bueno, per tots els endarreriments que va comportar en el seu moment la pandèmia. En qualsevol cas, l'important, recordem el cas, l'Helena tenia 27 anys, treballava a la biblioteca de Setmanà, tot i que vivia a Sabadell. Feia poquet que havia marxat de Mataró, que era la ciutat de la seva vida, i tenia una gran vinculació amb un grup d'amics que eren de la Unió Excursionista de Sabadell.
Un cas que estava arxivat des del 2005. L'agost de l'any passat, un jutge va permetre reobrir-lo. Com dius, la família mai ha parat de lluitar. De fet, són els que han seguit empenyent, perquè si no, podem dir que el tema hauria quedat tancat. Ara que hi ha aquesta pròrroga, no sé de quants mesos estem parlant, què s'ha d'investigar durant aquest temps?
Ara, el que el jutge diu és que s'ha d'examinar ha citat com a investigat la que és l'antiga denominació d'imputat judicial a un tal Xavi Jiménez. Aquest era un company de l'Helena a la Unió Excursionista de Sabadell i, de fet, ja havia estat investigat feia 20 anys, però bueno, tenia una bona coartada i va quedar descartat. Què és el que va portar la família i què és el que el jutge ara dona per, bueno, com una pista possible per seguir? L'Helena Jovany tenia, estem parlant del 2000, o sigui, ens hem de posar en un ordinador de l'any 2000 i en unes xarxes socials de l'any 2000. O sigui, la gent quan es comunicava, no hi havia doncs, els whatsapps, els telegrams, les privats a Twitter o Instagram, sinó que les comunicacions digitals, entre cometes, serien el messenger dels correus electrònics. Vale, doncs, en aquest disc dur de l'ordinador de l'Helena es va trobar, però es va trobar des del primer moment. És a dir, és una pista que sempre ha estat allà. No és allò que algú vingui descobrint un fet que fins ara havia passat desapercebut, no. Aquest disc dur sempre ha estat, aquest disc dur va estar en mans de la policia i volíem entendre que aquest disc dur es va examinar bé, tot i que aquells que han repassat amb minuciositat, amb detall, el sumari del cas de l'Helena, tota la feina que va fer en el seu dia el grup d'homicidis de la Policia Nacional, que era qui va començar la investigació, i de fet és un cos que sempre ha estat al davant d'aquesta investigació, doncs la transcripció que em va fer d'aquestes converses van ser dos correus amb poca significació i no va parar compte ni es va fixar en aquestes converses d'aquest xat de Messenger. No era Messenger, era una altra aplicació que ara no me'n recordo com es deia, era un altre programa, però vaja, aquestes converses de l'Helena amb amigues. I són converses que són rellevants i que el propi Joan Jovany ja havia vist i que, de fet, et recordaré que, Bota, que fa uns anys hi ha un parell de periodistes que estan cursant periodisme i en el treball de final de curs decideixen investigar el cas de l'Helena Jovany. I aquests dos periodistes, el Iago i l'Anna, i em perdonareu que no digui els cognoms, que ara no tinc tan bona memòria, sé que el Iago i l'Anna van tenir també al seu abast aquest disc dur. Doncs al final, i vam parlar amb el Joan sobre aquestes converses i la importància d'aquestes converses. Finalment ha estat la família qui encarrega amb un pèrit forense informàtic que examini i posi sobre un paper que amb allò que té davant d'un jutge, que sí, qui ho signa l'informe sigui un perit forense, o sigui, no sigui el germà, sinó que sigui algú qualificat com a perit forense, qui faci la transcripció d'aquestes converses. I què hem descobert amb aquestes converses de l'Helena? Doncs, per exemple, hem descobert una cosa que no sabíem, que era, però que sempre havia estat allà. Recorda que l'Helena, abans del crim, hi ha dos episodis importants, que són aquestes dues trobades a la porta de casa seva. Hi ha un dia que li deixen una ampolla d'orxata amb una nota, amb un anònim, però és un anònim, doncs, amigable, no? Ella, sabem per aquest xat que busca i remena entre els seus col·legues de Sabadell a veure qui li ha deixat allò a la porta. A més, fins i tot li confia en una amiga o un amic que ve ser desconfiada, però finalment es veu aquesta orxata. Pensava, em sembla que no se l'havia viscut. La veu. Després, dies després, li deixen un suc de préssec, també amb una nota. I aquí sí que sabem que aquesta sud de préssec tenia, tenia ansiolítics. Bueno, ansiolítics no, el que es fa servir per dormir-te. Somnífers. Somnífers. Que són amb el mateix, amb el mateix ingredient, amb, el mateix, amb la mateixa composició química que es troba després el dia del crim en el cos de l'Ariana. S'havia fet el mateix, s'havia fet servir el mateix fàrmac. Doncs amb aquestes converses també el que trobem és com l'Helena té por, més que por, està agobiada perquè ha descobert que hi ha un home que va canviant d'identitat que, ostres, que es fa servir per ella en determinats xats amb la intenció de trobar informació. Fins i tot se n'adona i descobreix que aquest home ha anat a la biblioteca on ella treballa a demanar informació, a investigar, i totes aquestes coses que, ostres, que home, com a mínim són inquietants.
Estàs donant moltíssima informació. Sembla incomprensible que amb tots aquests indicis, ara en Nil m'apuntava que els periodistes que havien fet aquest seguiment eren l'Anna Prats i en Iago García.
Exacte.
Amb tots aquests indicis, com pot ser que ningú hagi estirat el fil durant tots aquests anys? Perquè si poden arribar dos periodistes en una investigació, la policia hi hauria de poder arribar.
A veure, la família de l'Helena Jubany i el Benet Salellas, que és l'últim advocat de la família que ha liderat aquesta ofensiva judicial en els tribunals per intentar que el cas no quedi impune, sempre han demanat... No és que han estat molt crítics amb allò que va fer la Policia Nacional des del primer moment. És veritat que van passar 20, que va ser un crim de fa 20 anys, però fa 20 anys també hi havia empremtes. Fa 20 anys hi havia empremtes. I, per exemple, amb una lectura rigorosa i detallada d'aquest sumari, te n'adones que no mai es va buscar empremtes a casa de l'Helena Jubany per saber si qui havia anat a casa de l'Helena Jubany aquell dia, o sigui, o els dies posteriors, anteriors, quan desapareix, i per intentar entendre si, a més d'aquestes missatges d'angoixa i de preocupació sobre aquesta persona que l'estava hostigant i que ella anava bloquejant cada cop que se la trobava perquè anava canviant de nom, si en algun moment va poder accedir a casa seva... Aquests, insisteixo, la Policia Nacional va tenir al seu abast aquest disc dur. I, per tant, en aquell moment es podia haver demanat, a partir d'aquests correus, i seguir la pista d'aquest individu, haver demanat a l'IP a partir d'on sortia. O sigui, qui era el titular de l'ordinador que feia servir aquests missatges. Ara, aquests servidors segurament han desaparegut. No sé si la policia, el jutge demanarà a la policia indagar i anar una mica més enllà. En qualsevol cas, és cert que la família ha estat sempre molt, molt crítica, i en les últimes interlocutòries, peticions de la família a partir del Benet Salellas, el que es va demanar era, ostres, per què no encarreguem a un altre cos policial? Per què no encarreguem a Mossos d'Esquadra que enceti la investigació i que porti una altra mirada? Una altra mirada? O sigui, que s'ho miri d'una altra manera, que comenci de zero. De tant en tant hi ha casos que el propi cos policial encarrega amb una altra unitat començar de zero. Revisar completament el cas per comprovar si la línia que han seguit estava equivocada i per intentar, des d'un dels altres ulls, no contaminats, començar a zero. Però és que aquí ni tan sols feia falta una altra mirada, perquè s'ha de ser sec per no veure que hi ha un disc dur i que aquest disc dur amaga coses que poden ser rellevants. És cert que sempre hi ha hagut una primera investigació que coincidia amb aquells amics que vivien al bloc de pisos on, des d'on, el bloc de pisos, en el celobert on va aparèixer el cadàver de l'Helena Jubany. I recordem que aquí la mirada és Santi i la Iglesia, que ha estat sempre un dels principals sospitosos a ulls de la família, perquè a diferència de la que era la seva companya, la Montse Careta, que és la que va ser detinguda, empresonada, i ella es va suïcidar a la presó, recordem, defensant sempre la seva innocència, Aquesta ha estat sempre una línia, però que, bueno, ha estat enrocada, i tot i que es va reobrir, quan, com deies, que s'ha reobert en diferents ocasions, i que la mirada va ser cap a Santi la Iglesia, el jutge va entendre que no havia prou indicis per seguir endavant amb la investigació, amb la investigació cap al Santi la Iglesia. També és veritat, estava recordant aquest matí, l'Anna Prat, la periodista que va investigar amb el Iago, el cas, recordo una vegada una entrevista que va fer, i va fer una frase que em va cridar molt l'atenció, i era que ella va trobar que la investigació va descobrir determinats informes que eren d'un masclisme absolut. Per exemple, per què en aquell moment només es deté a la Montse Careta i una altra amiga que pertanyia també a la Unió Excursionista, i en canvi el Santi la Iglesia mai es va detenir, tot i que era parella de la Montse, i és veritat que no estava empadronat en aquell edifici Sabadell, però el seu nom apareixia a la bústia, hi havia un munt de veïns que només preguntant, fent un porta a porta, haguessin explicat que aquest home compartia la vida amb la Montse. Però en aquest escrit, per exemple, del jutge deia: escolta'm, l'assassí a l'Helena Jovany només l'ha pogut assassinar una dona perquè al costat del cos la roba estava molt ben plegada. I en l'imaginari del jutge i la policia de l'època, només aquest fet de plegar la roba només podia ser d'una dona. Després hi ha tot un munt d'incògnites que encara no s'han resolt mai, que és: mai es va trobar el bolso de l'Helena. En principi, en el sumari no apareixia el DNI, i de sobte un dia el DNI apareix a la comissaria de Sabadell. Però mai ningú ha sabut explicar qui el va portar i com va aparèixer aquest DNI a la comissaria de Sabadell. No sé, és al final el que et demostra aquest cas, és la necessitat de... la necessitat d'implicar-se amb els casos. I és veritat que dius: mira, aquests dos joves estudiants de periodisme en van treure més informació amb la seva investigació particular sent uns estudiants que allò que vas veure, que trobes en el sumari que va fer uns professionals de la policia tutelats. I això ho hem de recordar sempre, perquè mirem la Policia Nacional, però aquí hi ha jutges que dirigeixen la investigació. Bueno, s'ha obert la llum, i aquesta casa té aquest programa de posar llum a la foscor. Esperem que sigui molta més que llum, un focus i sobretot un responsable o uns responsables.
Veurem què passa amb aquest temps de pròrroga per poder investigar què va passar amb aquest cas, perquè evidentment la família té dret a saber qui ho va fer.
Sí.
El que no hi ha dret és que hagin passat aquests 20 anys, i recordem que hi ha casos també de delictes que acaben prescrivint. Tenim l'assassinat, per exemple, de Pedro Álvarez, que aquest ja ha prescrit i ja no hi haurà manera de que ningú pagui per aquest crim. Maica Navarro, gràcies un dissabte més per acompanyar-nos al suplement.
Bueno, no hem fet seguir... No. O sigui, aquí el Nil escriu uns guions fantàstics que al final mai els seguim, per tant ja els podem estripar.
Jo crec que has donat moltíssima informació. Has donat moltíssima informació. No, estàs estripant el que ja has dit.
Bueno, una abraçada i benvingut a casa teva.
Doncs vinga, fem una pausa i tornem amb en Magí García, en Mochi, que sabrem per què li diuen així.
El suplement, amb Joan Bota.